Ràdio Vilafranca.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Reprenem el tema de la setmana que, recordem, avui dediquem al Dia Mundial contra el Càncer, que se celebra aquest 4 de febrer. Ara posem el focus en els voluntaris, associacions que dia rere dia ajuden a les persones i els familiars que pateixen aquesta malaltia. Així que la Lourdes Meronyo conversa amb Penedès contra el Càncer.
Doncs sí, Sílvia, en un dia com el que avui és el Dia Mundial contra el Càncer, havien de formar-hi part, com bé deies, les associacions que fan una feina increïble. I per això avui ens acompanya la Sílvia Lugones. Ella és presidenta de Penedès contra el Càncer. Molt bon dia, Sílvia, com estàs?
Bon dia, Lourdes. Gràcies per convidar-nos.
Al contrari, sempre us tenim presents, i més en un dia com aquest, que preneu més força que mai, malgrat que feu moltíssimes accions, no només per aquest dia, sinó durant tots els dies quasi de l'any i durant tots els mesos. Explica'ns una mica què és Penedès contra el Càncer.
Bé, nosaltres som una associació sense ànim de lucre, som un grup de persones voluntàries que busquen acompanyar les persones en el seu patiment, no?, en el dia a dia, i perquè puguin afrontar de la millor manera possible pues, aquesta malaltia. Nosaltres considerem superimportant que l'acompanyament a les persones que transiten per la malaltia és importantíssima. Donar aquest suport i aquesta forma, no, d'acompanyar les persones, perquè el que nosaltres volem aquí al territori del Penedès és generar un referent en l'àmbit socioeducatiu. Llavors, a partir d'aquí, el que fem són activitats per poder acompanyar aquestes persones.
Com va sorgir l'associació?
Bueno, nosaltres venim de... ens vam iniciar el 14 de març de 2023 i vam fundar amb dos companyes més, i venim de la idea de lo que era Calafell contra el Càncer. Vam agafar, diguéssim, l'esperit solidari que tenia aquest grup i vam decidir fundar Penedès contra el Càncer. Llavors vam donar una volta una mica la finalitat, no? Uh-huh. Llavors el que nosaltres fem majoritàriament és aquesta socioeducativa en l'àmbit del Penedès. Llavors fem diferents activitats, com t'explicava, per poder acompanyar, no, a les persones. Uh-huh. I per poder oferir pues, aquest espai segur, no?, i enriquidor, no?, perquè les persones puguin créixer personal i emocionalment en tot el, no només, diguéssim, en el trànsit de la malaltia, sinó que els puguem acompanyar també en el que queda, no?, del camí de la seva vida. Uh-huh. I bueno, és, jo crec que és un bon punt de partida, perquè som un grup bastant potent que el que busca és generar aquest impacte, no?, positiu en les persones afectades de càncer. Uh-huh.
Quines activitats acostumeu a fer? Perquè a mi em van arribant coses per les xarxes socials. Sou molt actius i molt actives, però sé que hi ha coses com molt punteres que esteu fent.
Sí, tenim activitats a Calafell, al Vendrell i a Vilafranca del Penedès. Llavors, a Calafell, que és on vam iniciar i on tenim la nostra seu local social, uh-huh, fem el que és el taller de costura solidària. Ho fem cada dissabte aquí al Centre Cívic Montse Cívit. Uh-huh. I aquí anem cada dissabte al matí. Tenim unes quantes professores de corte confecció. Uh-huh. I no només fem confecció de tela, sinó que també podem fer manualitats, i aquest any també el que estem engegant és que un cop al mes fem una activitat diferent amb diferents professionals. Al mes de gener va venir una companya i va donar una classe solidària de dansa tribal i aquí vam practicar el que és el moviment, la meditació i això, no? També per a generar també un benestar, no? I va ser molt maco. Aquest mes de febrer, pues, el que farem serà una xerrada amb un psicòleg que parlarà a partir de, no, de la manifestació de les emocions i com les afrontem, no? Uh-huh. Al dia a dia. I així cada mes anirem fent diferents trobades amb diferents professionals.
Déu-n'hi-do.
Després, els divendres, el quart divendres de cada mes, a la tarda, a les de 6:45 a 20:45, al Cinema Iris el que fem és el taller d'acompanyament al dol. Uh-huh. Aquí ens juntem amb una companya també voluntària que és psicòloga i aquí fem acollida a les persones, majoritàriament a les persones que li acaben de diagnosticar el càncer o persones que necessiten trobar aquest espai de contenció i també d'acompanyament. Uh-huh. Llavors, és el que estem fent.
I a banda, heu fet o fèieu sessions de tirar amb arc com a eina de rehabilitació, no?
Sí, sí, vam engegar juntament amb el Dia Internacional contra el Càncer de Mama el passat octubre les classes de tiro con arco aquí a l'Arboix. I llavors aquí anem a la sala polivalent que ens cedeix l'Ajuntament de l'Arboix, que des d'aquí li agraïm molt, uh-huh. I també en col·laboració amb l'entitat l'Infedema Cero, amb el doctor Santos López, que és cirurgià oncòleg especialitzat en càncer de mama, uh-huh. Que és el que dirigeix les classes. I també diguéssim, estem en col·laboració amb la Federació de Tiro con Arco de l'Arboix. Uh-huh. Llavors, fem ahir una triple col·laboració i la veritat és que és bastant positiva aquesta activitat, sobretot per a les persones que han estat operades de càncer de mama i que han superat aquesta operació per evitar l'infedema. Uh-huh. Que es sol produir en el braç. Llavors, aquesta activitat no només repercuteix també en la salut i per millorar com a eina rehabilitadora, sinó que també a nivell emocional i psicològic ajuda molt a les persones que estan passant, no? Diguéssim, que passen per aquest trànsit, no? de la recuperació de la intervenció i de la malaltia.
Déu-n'hi-do, no atureu, eh? Natureu, marxes.
Sí, no. Després, a Vilafranca del Penedès, el que fem el tercer divendres de cada mes, fem també el grup d'acompanyament al dol, aquí en el local de la colla castellera dels xicots de Vilafranca, uh-huh. Que també estem molt agraïdes perquè ens deixen un espai molt maco, molt amable, i la gent també és encantadora. Uh-huh. I aquí el que fem, quan fem el grup d'acompanyament, intentem també portar algun professional que vingui a donar pues, una xerrada. L'última que vam fer, al mes de desembre, va ser una xerrada sobre cures paliatives en oncologia i que la va fer una companya també, que és infermera, uh-huh. Especialitzada en cures paliatives, que treballa també a l'Institut Català de la Salut.
Això sense oblidar i sense obviar les accions solidàries que feu de forma habitual, no?
Sí, sí, això també. Intentem estar sempre reivindicant pues, la sensibilització, la conscienciació, no? de la ciutadania en general, no? I emplaçant a que el càncer no és una cosa només de les persones que el viuen i el pateixen, sinó també de les persones que estem al voltant. Quanto més conscienciades estem, millor serà la capacitat d'afrontament de les persones, no? que lo pateixen. Així que és superimportant que tothom estigui conscienciat i sensibilitzat en la malaltia. Llavors, per això també fem un munt de paradetes solidàries, intentem estar en totes les fires, en les dates tradicionals, no?, que fan també fires, per poder pues, ser-hi present. I el bo que tenim un grup bastant col·laborador i que sempre està actiu i que hi participa, no? O sigui, que tenim això, no?, de que podem comptar de que si alguna no pot anar, va una altra i així ens anem compartint, no?, les tasques.
Escolta, ja per finalitzar, sí. Qualsevol persona que estigui patint la malaltia o que vulgui col·laborar, com es pot posar en contacte amb vosaltres?
Sí, aviam, nosaltres ara us deixo aquí el nostre telèfon, que és el 650 47 40 10. Poden posar-se en contacte amb nosaltres a través del WhatsApp o fer una trucada si és molt urgent i nosaltres contactem. O, si, o bé fer-nos o enviar-nos un mail a penedescontralcancer@gmail.com. Llavors, aquí si ens escriuen també és com la gent s'està adreçant a nosaltres, no? I podem concretar i bueno, acompanyem, intentem acompanyar. També tenim mocadors, bueno, tot el que sigui material complementari, no? que es pugui necessitar, no? Així que, bueno, anem treballant, tenim moltes ganes de fer a poc a poc i no parar, no parar.
Doncs, com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui aquí al Penedès en Xarxa i continueu amb la feina que feu, que és impressionant.
Moltíssimes gràcies, Lourdes.
Després de parlar amb professionals com una psicòloga, una esteticista oncològica i amb una associació que ajuda malalts i famílies, acabem aquest tema de la setmana parlant de primera mà, per tant, amb un testimoni. A Canal 20 Ràdio Lèrdola ens espera la Fanny Vivar.
I seguim comentant aquest tema de la setmana avui dedicat al Dia Mundial a la Lluita contra el Càncer i ho fem i acabem amb un testimoni parlant de primera mà amb la Montserrat Gené, que és veïna d'aquí de Sant Pere Molanta. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
En la teva ocasió has patit càncer dues vegades, en dues ocasions, no? Una primera el 2002, ens hem de remuntar una mica.
Doncs sí, 20 anys enrere, que jo tenia 39 anys, per ser exactes, em vaig trobar amb la sorpresa, jo que no t'ho esperes, i dius, oh, un càncer de pit. Bueno, se'm va enfonsar la vida, com us podeu ben imaginar. Era molt jove, tenia la canalla petita, amb 5 i 12 anys, i bueno, va ser un daltabaix a nivell familiar, perquè bé, jo en aquell moment associava càncer a mort. Per mi era com que ja, bueno, que la vida se m'acabava. I, bueno, vaig passar molta por, però bé, les ajudes et venen. Vaig fer tot el que és el tractament mèdic. Vaig tenir el suport també d'una dietista naturista, la Lluïsa Santacana, que és d'aquí al Penedès, que em va ajudar molt amb tots els complements alimentaris que em donava, perquè, clar, ella sempre deia, el teu cos és un hortet, val? I si li vas donant nutrients, tot i la quimioteràpia que t'estan posant, sempre estarà més fort. I, bueno, he de dir que sí, que bueno, em va ajudar molt, tot i que els tractaments ja sabem tots que són durs, però s'han de passar, i puc, sí que puc dir, molt contenta, bueno, que tinc 60 anys, 61 per ser exactes, i que ho vaig superar molt bé. Al cap del temps ja ha passat tots els tractaments. Bueno, t'has de cuidar molt, evidentment, però em vaig recuperar, vaig tornar a treballar, vaig tornar a fer vida normal. Sempre, bueno, he estat treballant molt en mi, en cuidar la meva energia, en cuidar-me a tots els nivells, tant físic com mental, com emocional, sobretot, perquè les emocions en tema càncer són molt importants. També he de dir que hi ha persones que potser són més sensibles que d'altres, perquè hi ha gent que li faràs un moc i li rellisca i l'altre se n'en sentirà més, no? Però que tota la gent en general que hem patit càncer, ens hem de treballar molt les emocions perquè ens filtren i bueno, tot ens afecta molt. I tot això ens pot portar una malaltia si no ho sabem cuidar. I bueno, en això em vaig dedicar jo. Durant aquests 20 anys dels 40 fins ara, i continuo, doncs a cuidar-me, sobretot treballar emocions, buscar teràpies complementàries alternatives per estar jo millor, per buscar respostes, per, bueno, una mica conservar el físic, ¿vale?
Has comentat que va ser una sorpresa.
Sí, sí, perquè la meva vida anava molt bé. Jo estava molt estructurada, tenia una feina que m'agradava molt a més, tenia la meva família que tot rutllava molt bé, els meus nens, vull dir que la feina anava bé, o sigui, la meva vida estava ordenada. Però la meva sorpresa va ser la malaltia, que dius, bueno, d'on t'ha pogut venir ara això? Bé, ara que he après més i sóc més sàvia, sé que aquestes coses passen perquè facis un daltabaix a la vida, perquè te'n donis compte de que, bueno, que potser vivim molt com autòmates, que vivim però ens passa la vida, perquè són tantes les obligacions que no tenim ni temps per nosaltres. I potser ara dedueixo que potser és això una mica el que m'estava passant, que em passava la vida sense estar present, sense disfrutar-la.
I això va passar el 2002, com comentes, però ara el 2020 hi ha hagut una segona vegada.
Sí, la vida m'ha donat una altra sotregada. També va ser una altra sorpresa, que també, bueno, la primera vegada va ser el pit esquerre i ara ha sigut el pit dret, un altre càncer diferent, perquè hi havia una diferència de 20 anys, val? Bé, aquest també he de dir que gràcies a tot el que jo havia treballat amb mi durant aquests 20 anys, ho he portat diferent, en el sentit de molt millor, ho he passat sense por, amb molta serenitat, amb molta acceptació. El dia que no et podies aixecar pels tractaments perquè el cos no s'aixeca o no tira, doncs, no reacciona, doncs bé, acceptar, avui que toca això, doncs això, demà que em puc bellugar i puc sortir a caminar 10 minuts, doncs surto. O sigui, mentalment, almenys, i anímicament, he estat molt bé.
Per tant, de la primera vegada a la segona hi ha hagut un gran canvi, gràcies a també a totes aquestes eines, tota aquesta recerca, no?, que has anat fent, no?, durant aquests gairebé 20 anys.
I tant, i tant. A veure, des de meditació, des de respiració conscient, des de visualització creativa, perquè jo també utilitzava la tècnica de visualitzar-me tot el que faria quan jo estigués ja recuperada. I, bueno, això s'està materialitzant ara. Val? A més, s'està materialitzant d'una forma molt expansiva, perquè arrel d'aquest segon procés, tu ja ho saps perquè em vas entrevistar, han sortit dos llibres.
Exacte.
El primer que vaig escriure va ser Vivir a tope, que va ser es va publicar el 2022, i va ser, pues, per compartir la meva experiència. Ha sigut amb la finalitat de que gent que estigui passant per un procés de malaltia o de crisis per qualsevol tema, pues que, bueno, que tingui una mica de suport, que sàpiga que comparteixo aquí totes les eines complementàries alternatives que a mi m'han anat bé, tot el que he anat fent. Bueno, ho comparteixo tot. Jo crec que no em vaig deixar quasi bé res, val? De lo més diferent, vull dir, hi ha de tot, val? Sí. De més terrenals, com pot ser ioga, jo soc practicant de ioga de fa molts anys, ara actualment estic practicant Kundalini ioga, que és molt sanador, que investigueu que és molt sanador, és diferent. I el Hatha Yoga, que també és més d'estiraments, agilitat, bueno, són modalitats diferents, però totes, yoga, val? Però bueno, qui diu yoga, pilates, qualsevol cosa que ens faci sentir bé, com anar a ballar, també he fet dansa oriental, que la recomano 100%. Ara estic fent dansa lliure, a Vilafranca, amb un grupet, que és una dansa molt tranquil·la, sí, però et bellugues molt. Són dues hores i em va molt bé perquè veig que m'exercito molt, estiro molt els braços, la coordinació, l'equilibri, perquè m'ha quedat com a seqüela una mica de falta d'equilibri.
Això ha sigut arrel, no?
Arrel d'aquest segon càncer.
Del tractament.
Sí. Amb el primer vaig tenir un tipus de seqüeles que amb aquest, com que suposo que han canviat els protocols, els tractaments, doncs els peus sí que la falta d'equilibri m'ho noto molt i els tens com adormits. Bé, ja es despertaran. Jo confio en que es despertin. Estic treballant amb això, val? Bé, el que diem, t'has d'anar cuidant i, bueno, aquí en aquest llibre, com us deia, comparteixo tot això perquè la gent sàpiga que existeix. I moltes reflexions també de tipus vivencial espiritual, bueno, perquè del tipus, pues, què és el que realment vols fer tu, per tu? Prioritza't, val? Perquè, no sé, jo com que a mi m'ha passat que primer eren els altres.
Exacte.
I després jo. És que ens hem de prioritzar inclús davant dels fills. a veure, que els hem de cuidar si són petits, però sí. A vegades tenim fills adults i estem més pendents d'ells que de nosaltres. I dius, bueno, feu la vostra vida que jo faré la meva, oi? I, bueno, això la vida m'ha portat cap aquí, inclús sí. La vida mateixa, d'alguna manera, ja t'hi porta. Si no ho veus clar, perquè ho vegis.
Exacte, no? D'una manera o d'una altra, no?
Ens dona lliçons.
Defineix aquest vivir a tope, no? Aquesta, sí. Aquest títol d'aquest llibre, no? Aquest. Defineix també aquest procés, també, no?
Aquest procés de viure intensament i viure tu la teva vida, val? No viure la vida dels altres o les coses que la societat ens porta. I després l'estrès, és que vivim en una societat molt estressant i l'estrès ens passa factura. L'estrès ens fa pujar el que diuen, no? els nivells de cortisol, i això, si no ho saps controlar o no te'n dones compte, perquè entres en aquesta roda, que no hi veus, eh? Com una roda de hàmster i vinga, va, doncs això pot passar factura a nivell de malaltia. Hem de saber buscar un temps per nosaltres, mal siguin 10 minuts al dia, per dir no faig res. Estic per mi, contemplo, o sigui, m'escanejo jo, a veure com estic. 5 minutets, 10 minutets,
yeah.
I fer coses que ens agraden.
Sí. I creus que si no hagués sigut pel càncer haguessis fet aquest canvi de mentalitat?
Bé, jo crec que no. Jo, a veure, potser sí, no ho podem saber, no? Però jo sempre he pensat que, com deia un professor que vaig tenir de curació emocional, que és una de les teràpies que he fet, deia, la enfermedad viene a sanar-se, val? Que ve a curar-se, no és un càstig, és un toc d'alerta perquè facis canvis a la teva vida i perquè vegis realment si és la ruta que vols seguir o com vols fer-ho tu, no? I clar, és que quan estàs amb un peu aquí i l'altre allà, canvien molt els valors, les prioritats, la manera de veure la vida, val? I bé, pues...
Continuaríem parlant perquè ens donaria el tema per molt. Podem emplaçar tots aquells oients que vulguin continuar escoltant-te i parlant i coneixent més sobre aquest tema, perquè justament presentaràs aquest llibre, el presentes aquesta setmana.
El presento aquesta setmana a la Biblioteca dels Monjos a 6:45 de la tarda. O sigui que convido a tothom que vulgui venir a parlar d'aquests temes i a conèixer-me. I, bueno, podem parlar de tot plegat, doncs que vingui, que estaré encantada de, bueno, de compartir. Estic esperant amb molta il·lusió aquest dia. O sigui que ens veiem allà, a la biblioteca.
Moltes gràcies, Montserrat Gené, per acompanyar-nos avui aquí al Penedès en Xarxa.
Gràcies a vosaltres i molt bon dia a tota l'audiència.
Misteriosamente hoy. El músic Pau Donés va ser un exemple de lluita contra el càncer i per acabar aquest tema de la setmana escoltem una de les cançons de l'últim disc de Jarabe de Palo, Misteriosamente Hoy.
Todo está en calma, misteriosamente hoy. Nada me falta, no tengo problemas por resolver. Ni dudas ni espejismos, me entretengo viendo atardecer. Misteriosamente hoy, no siento culpa, sorprendentemente hoy. Nada me asusta milagrosamente hoy. La vida ya no me pesa increíblemente hoy. La vida vale la pena, todo me parece bien, me siento bien conmigo, nada tengo por hacer, no tengo líos.
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local. Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, quan són 10:45, fem un nou repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en Xarxa. La Mancomunitat Penedès-Garraf adjudica el contracte de residus per 88 milions d'euros. Per unanimitat, l'Assemblea de la Mancomunitat Penedès-Garraf va aprovar la setmana passada l'adjudicació dels serveis de recollida i transport de residus per un import de prop de 88 milions d'euros. L'empresa adjudicatària és Fomento de Contratas y Construcciones Medio Ambiente, que ja venia actualment prestant el servei. El contracte rep cofinançament de la Unió Europea Next Generation i l'Agència de Residus de Catalunya. El període d'execució és de 8 anys, sense possibilitat de pròrroga. El nou contracte ve precedit d'un període que ha allargat la pròrroga de l'adjudicació, fet que ha suposat, segons la Mancomunitat, un detriment en la qualitat del servei, visible sobretot en l'estat dels vehicles de recollida i l'obsolescència dels recursos emprats. A partir d'ara comença el compte enrere perquè els ajuntaments implicats i la ciutadania puguin comptar amb sistemes d'alta eficiència que afavoreixin una millor separació dels residus en origen i, per tant, el compliment de les normatives en matèria de sostenibilitat i índex de recollida selectiva que fixa la Unió Europea. L'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys rep 70.500 euros del Pla Impuls d'IPTA per a l'any 2024. L'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys ha rebut 70.500 euros del Pla Impuls d'IPTA de la Diputació de Tarragona en concepte de despeses corrents per a l'any 2024. El Pla Impuls d'IPTA pretén ser un revulsiu per la gestió, l'organització i l'economia dels diferents municipis de les demarcacions de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Aquest sistema, basat en la concertació, simplifica fins a un 75% la tramitació administrativa dels ajuntaments amb la Diputació i afavoreix la planificació, l'eficiència i el desenvolupament sostenible adaptant-se al cicle inversor de cada ajuntament, mantenint també l'autonomia municipal. Les actuacions incloses al programa de despeses corrents són totes aquelles despeses vinculades a un servei o activitat de competència municipal, alineades amb els objectius de desenvolupament sostenible i en la mesura que contribueixin a promoure el creixement econòmic i l'eficàcia de les institucions. Pilar Mill és nova regidora de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos. Pilar Mill ha pres possessió aquest dilluns a la nit del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos. L'alcaldessa Esther Marmaneu signarà avui el decret d'atribució de regidories pel qual Pilar Mill portarà les carteres d'Economia Social i Consum, Drets i Benestar Animal i Cooperació. Nascuda l'any 1970 a Avinyonet del Penedès, viu a Mosquerol des dels 5 anys, està casada i té un fill. Va estudiar BUP i COU i ha treballat sempre d'administrativa a diferents empreses de la comarca. En l'àmbit associatiu ha format part en dues ocasions de la Junta del Centre Recreatiu de Cal Rubió i és una de les integrants del grup de treball Fills de Vida. Forma part del secretariat local del PSC des del 2018. I acabem explicant-vos que el Barça serà el rival del Noia Freixenet a la Copa. Noia i Barça es tornaran a enfrontar per quarta vegada després d'haver-se trobat ja tres vegades aquesta temporada, dues a la Champions i una a l'Hockey Lliga. Així ho ha decidit el sorteig que ha tingut lloc aquest dilluns a la Confraria de Pescadors de Calafell, localitat penedesenca que acollirà aquesta competició per tercera vegada consecutiva. Cavistes i culers disputaran el seu partit de quarts de final el dijous 6 de març en un horari encara per confirmar. Després de dues edicions sense creuar-se, Noia i Barça es tornaran a enfrontar en la competició del CAU. Els dos últims anys de competició al Joan Ortoll, els de Sant Sadurní, no han pogut passar dels quarts de final, caient als penals contra el Calafell la temporada passada i per 2-3 davant el Voltregà fa dues. Els Blaugrana van ser els botxins dels Roig i Negres a la Copa de 2022 a Lleida, per un ajustat 1-2 a semifinals i a la de la Corunya. El Noia compta amb dues copes a les seves vitrines, la última guanyada a Igualada l'any 2008 amb Aleix Esteller com a únic supervivent a la plantilla.
Penedès en xarxa.
Passant 6 minuts de 11:15. Avui la secció d'ocupació i formació se centra, posa el focus, en un magatzem. Pot ser qualsevol magatzem del Penedès, perquè parlem de la formació d'auxiliars de magatzem. Ens ho explica tot seguit la Mercè Mercè del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca. Bon dia, Mercè.
Bon dia a tothom. Bon dia, Sílvia.
Ens proposes parlar de magatzems, d'aquesta figura, que és la figura amb la qual es comença en un magatzem, no? La d'auxiliar.
Sí. Us proposo parlar d'una formació que el nostre servei habitualment ja ha oferta en les últimes edicions, perquè és un certificat de professionalitat que ofereix, que dona molt bons resultats i un índex d'inserció força elevat. I és el CP d'activitats auxiliars de magatzem, d'anar a formar la figura d'aquest professional que, com tu molt bé has dit, s'inicia en el món dels magatzems, que en el nostre territori n'hi ha ni molts, sortosament.
Parlarem d'aquest curs, parlarem d'aquest perfil i parlarem amb empreses que tenen aquest perfil i que col·laboren amb el Servei d'Ocupació, però abans fem una pinzellada a l'agenda formativa.
Sí, fem-la. Tal com hem dit, aquest CP, tenim les prescripcions obertes, és un curs de 250 hores i comença el dia 3 de març. Llavors, a continuació també tenim un altre, que comença abans aquest de fet, és el d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials, que és un altre certificat de professionalitat de 490 hores, que comença de forma més imminent el proper 17 de febrer. Però també les inscripcions són obertes encara. D'acord? Llavors, això seria el que fa referència al bloc de formació per a l'ocupació. Després tenim també un altre bloc d'activitats formatives, que són més aviat sessions d'orientació per ajudar les persones en recerca de feina, que mensualment difonem. Són sessions d'orientació setmanals que fem cada divendres de 10 a 12. Us les esmento ràpidament. La primera d'elles, pel proper dia 7, es diu Actitud laboral per triomfar a les empreses. A continuació, la setmana del 14 de febrer, el divendres 14, tenim una altra que es diu Destaca la teva candidatura a través del currículum vitae i de la carta de presentació, que són els dos grans elements de què disposem. I per últim, tenim la sessió anomenada Preguntes d'entrevista, mètode STAR, que és pel dia 21 de febrer, mètode STAR, que és una tècnica d'entrevista per competències que s'utilitza per avaluar les aptituds i les habilitats dels candidats i candidates basant-se en les experiències laborals prèvies i que les empreses utilitzen i que els nostres usuaris han de conèixer.
Aquells oients que estiguin interessats en alguna d'aquestes propostes formatives, com han de fer?
Han d'anar sempre a la nostra pàgina web, ocupació.vilafranca.cat, que és on trobaran més informació i els enllaços corresponents per poder fer la preinscripció.
Doncs ara sí, entrem al magatzem. Abans, Mercè, ens expliques qui ens acompanya per poder explicar aquesta formació i l'experiència que se'n deriva.
I tant, molt de gust. D'una banda tenim a la nostra companya, la Marta Escofet, que és tècnica del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament.
Hola, bon dia.
Bon dia, Marta.
A continuació també tenim la Tamara González, que és la responsable de recursos humans d'una empresa amb la que col·laborem, que és l'empresa Embeseur SL. Tamara González.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Benvinguda a Ràdio Vilafranca. I d'aquí una estoneta ens acompanyarà?
Ens acompanyarà una exalumna que ja va fer en l'edició anterior el curs d'auxiliar de magatzem i que ens acompanyarà per via telefònica, que és la Iman Abjayou.
Serà d'aquí uns instants. Abans amb la Marta expliquem bé en què consisteix aquesta formació. De fet, el curs d'auxiliar de magatzem és un històric, un clàssic de la Fecina, i es continua repetint any rere any. Per què?
Doncs aquest curs, aquest certificat de professionalitat d'activitats auxiliars de magatzem, és un curs que fa molts anys que el fem i el anem repetint perquè la seva demanda és alta i, ja, com ha comentat la Mercè abans, hi ha bons resultats. És a dir, és un curs que és curt, no és excessivament llarg en el temps, llavors això fa que moltes persones s'interessin també i la possibilitat d'inserció és elevada. De fet, en alguna temporada inclús n'havíem arribat a fer dos de cursos a la vegada d'activitats auxiliars de magatzem.
Doblat.
Doblat, sí, sí. Exacte.
Quins són, a grans trets, els requisits d'accés que demaneu?
Aquest curs és un curs de nivell 1, que s'anomena. Això vol dir que no hi ha requisit d'estudis previs, és a dir, qualsevol persona que tingui interès en formar-se en un magatzem, en treballar en un magatzem, hi pot accedir. I després, un altre dels requisits també imprescindibles és estar inscrit al SOC, al Servei d'Ocupació de Catalunya, perquè és un curs subvencionat pel SOC. Llavors t'has d'inscriure o bé com a demandant d'ocupació, és a dir, persones que no tenen feina i s'inscriuen al SOC, i després tenim un percentatge més petit, però que també hi pot ser, també es dona accés, a persones que estan treballant i estan inscrites al SOC com a millora d'ocupació. O sigui, els dos requisits serien el tema d'estar inscrit al SOC, ja sigui com a demandant o com a millora d'ocupació, i després, bueno, a nivell d'estudis ja hem comentat que no hi havia cap requisit. Seria la motivació i les ganes de fer el curs.
Si no estic inscrit al SOC, però compleixo els requisits per estar-ho i m'interessa el curs, es pot fer tot paral·lelament?
Sí, tu pots inscriure't al SOC i participar del procés de selecció del curs. Sí.
I explica'ns una mica com va la formació d'aquest certificat de professionalitat, quan a hores de teòrica, de pràctica, com s'organitza?
És un curs bastant pràctic. Els tres mòduls així que té de formació serien, un, operacions auxiliars de magatzematge, l'altre és preparació de comandes i l'altre és el de manipulació de càrregues amb carretons elevadors, que aquest et permet obtenir el que és el carnet de carretoner, carretonera, amb carretó frontal, retràctil i la transpaleta elèctrica.
Quina especialització, no?
Sí, sí, sí. Vull dir que surts ben preparat per treballar en un magatzem.
Quantes hores de formació, quantes de pràctica?
Sí, el curs en general són 255 hores, a banda de la formació que hem comentat, després es fan 40 hores, perdó, de pràctiques en una empresa del sector. En total són 255 i seria una temporalització d'uns 3 mesos i mig al curs.
De matí tarda o només matí
Nosaltres
tarda?
Nosaltres el fem de tarda. I bueno, normalment fem de 3 a 7 o de 3 a 8.
Quants alumnes agafareu en aquesta
15
edició?
15 persones, sempre són 15 màxim.
No sé si primaran entre aquestes sol·licituds que arribaran ara i que començareu a mirar els nois, els homes. No? Hi ha aquest cliché,
sí,
de que és una,
sí,
feina masculina.
Sí, a veure, sí que és veritat que en percentatge poder sempre hi ha més homes inscrits que dones, però també hi ha moltes dones. Vull dir, a veure, si mirem els 15 alumnes, poder sí que prima més el masculí, però també hi ha moltes dones i d'uns anys cap aquí ha sigut així. Vull dir, no et diria 50%, potser una mica menys, però la veritat és que molta diferència tampoc no notem en aquest cas.
I, Marta, disposeu d'una bona borsa d'empreses perquè aquests alumnes, aquests 15 alumnes, puguin fer les pràctiques?
Sí, cada un dels alumnes va a una empresa diferent i la veritat és que tenim molta col·laboració d'empreses del sector d'aquí de la comarca i, bueno, si hi ha 15 alumnes, doncs 15 empreses que hi ha disponibles. Vull dir que molt bé, la col·laboració és molt bona.
Una d'aquestes empreses que col·labora amb el Servei d'Ocupació és MBCUR, i avui ens acompanya la Tamara González, com us dèiem, responsable de Relacions Humanes de l'empresa. Tamara, ens presentes una mica qui sou, quants anys porteu al Penedès?
Sí, nosaltres som MBCUR, som una empresa de distribució de sobres de paper i material d'embalatge. Fa uns 8 anys que estem, ara el març farà 8 anys que estem aquí a Vilafranca, al Penedès, i som una empresa originària d'Anglaterra. Nosaltres tenim 3 sedes, no?, repartides per Europa, amb l'Eslovàquia, Anglaterra i també aquí a Vilafranca, i distribuïm a més de 19 països de la Unió Europea, diferents empreses de repartidors, no? I bueno, nosaltres ara actualment comptem amb una trentena de treballadors. Sí que és veritat que tenim una part molt important al magatzem, no?, que és amb la que hem col·laborat amb el Servei d'Ocupació, i després tenim una altra part, no?, que seria el màrqueting, recursos humans, l'atenció al client personal per cadascú dels països que toquem, i bueno, aquestes en ve segur.
I pel que fa a la forma de treballar en un magatzem, almenys la vostra experiència, ha evolucionat, ha canviat molt en aquests últims anys? Potser tenim una imatge
molt estereotipada, no?, del que passa en un magatzem.
La veritat és que nosaltres, com a empresa, fa 8 anys que estem aquí, no? Som relativament joves i, per tant, la nostra forma de treballar al magatzem no s'ha modificat, no?, amb els últims anys, perquè més o menys treballem amb la mateixa línia. És veritat que altres departaments, doncs, potser sí que han tingut una adaptació, no?, una mica més d'informàtica, no?, una mica més d'intel·ligència artificial i de més, però en el sentit del magatzem no. Tenim dues vies. Dintre del mateix departament de magatzem tenim dos subdepartaments, no?, que seria el magatzem per un cantó, i després per l'altra part doncs tenim la part del picking, el packing, el despatx, i són dos departaments que s'uneixen, no?, per la part del magatzem.
Com ens imaginem aquest magatzem amb els carretons amunt i avall, que ens deia abans la Marta, material apilat esperant a ser distribuït, material que arriba... O hi ha més informàtica actualment?
Actualment hi ha més informàtica, no? Nosaltres ara mateix comptem amb dos magatzems. Un és la part on preparem totes les comandes a tots els clients i després que també tenim servei d'impressió, no?, de sobres i de més. I l'altra part és on arriba tot el material i nosaltres fem el magatzem allà, no? I els responsables d'aquella part del magatzem doncs, van fer la distribució cap a l'altra part perquè es puguin preparar les comandes. És veritat que això té una part d'ofimàtica, no?, que ha d'estar ben organitzada i que has de tenir una sèrie d'aptituds i de coneixements del programa, però que és relativament fàcil, no?, acomodar-te a la situació.
Ara que deies això, parlem de les competències personals, professionals que necessiteu en aquest magatzem.
És veritat que nosaltres som una empresa que acostuma a donar moltes oportunitats, no?, sobretot a gent jove. Crec que som un magatzem que ara mateix en la nostra mitja està en una edat de 32 anys. Crec que és una mitja molt bona. I, per tant, sí que donem oportunitats, no? Crec que un dels serveis d'ocupació que fan amb aquests cursos és una cosa positiva, no? Però nosaltres com a empresa també donem, no?, aquesta oportunitat per la gent jove. Les aptituds, al final, has de tenir uns coneixements, no?, evidentment. Evidentment, si vas a una part del magatzem o vas a una altra, demanarem una sèrie de coses diferents, no? Com pot ser el carnet de carretilla o com pot ser la rapidesa o l'actitud. Però sí que és veritat que quan fem entrevistes de feina, no?, i ens entrevistem amb treballadors o treballadores que puguin accedir a l'oferta de feina, en aquest cas de magatzem, ens quedem molt amb l'actitud, no?, de la persona i amb les ganes que tingui d'aprendre i de fer créixer una mica, no?, la marca en BCUR i fer-nos a nosaltres també el camí una mica més fàcil.
Com valoreu l'experiència de col·laboració amb el servei d'ocupació, acollint aquests alumnes en pràctiques?
La veritat és que bé, no? Tenim una relació laboral amb el servei d'ocupació una mica més àmplia, no? Perquè hem fet altres tipus de cursos i a més ells també ens afavoreixen el tema de contractament de persones quan necessitem quan tenim alguna vacant. Però en relació en aquest cas estem molt contents, no? També crec que és una millora també per nosaltres, no? Evidentment nosaltres oferim aquesta ajuda, no?, amb aquesta persona i intentem formar-la, però el nostre personal també dintre d'aquest coneixement també els acompanya i crec que ells també creixen una mica, no?, professionalment, així que és molt positiu i nosaltres estem contents.
I ara volem escoltar l'experiència de la veu de l'Iman Abjayaou, exalumne d'aquest curs d'activitats d'auxiliar de magatzem. Iman, bon dia.
Bon dia.
Explica'ns què et va fer decidir a tirar endavant aquest curs a tu personalment.
Sí, a mi em serveix molt. Primer, jo soc l'Iman, tinc 32 anys, soc l'alumna d'aquest curs de magatzem. Vaig fer aquest curs i estic molt contenta perquè vaig fer-lo, perquè en el meu treball abans no podria preparar comandes ni conduir carretera ni carretó ni nada. Però ara com tinc l'experiència de fer l'inventari, preparar de comandes i de tot, tinc dret de fer-lo en la meva empresa perquè on estic treballant. Jo estic treballant en el departament de producció, però ara puc anar també al departament de logística per fer coses ahí també.
Per tant, tu ja treballaves i vas fer el curs per millorar.
Sí, sí, sí. Vaig fer aquest curs per millorar la meva experiència i em serveix molt aquest curs. Estic molt contenta i recomano a les joves que van fer aquest curs també.
El curs és pràctic, és teòric, què vas aprendre? Què et va servir més?
De tot, la veritat. Sí, sí.
I les pràctiques on les vas fer?
En l'empresa on estic treballant, perquè ells també tenen magatzem i per no perdre temps, perquè estic treballant i estudiant, pues vaig preguntar al meu cap si puc fer les pràctiques, m'ha dit que sí, pues intenté fer-lo ahí més millor per mi i no perdre temps.
I estàs satisfet amb l'experiència? La recomanes?
Sí, sí, molt, 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 la veritat. Vaig passar una experiència molt, molt bé, la veritat. La veritat.
Què diries a aquelles persones que ens escolten i potser es plantegen apuntar-se al curs que ara començarà el mes que ve?
Que corren a apuntar-se en aquest curs, perquè crec que començarà a març.
Sí, principis.
I vaig recomanar també als meus companys, perquè van preguntar-me l'any passat on vaig fer-lo.
Sí.
I estic molt contenta de recomanar també als meus companys de fer-lo.
Doncs nosaltres t'agraïm que hagis participat i hagis donat la teva versió, gràcies, la teva experiència per Ràdio Vilafranca. Gràcies, cuida't.
Gràcies.
Adéu.
Gràcies.
Fins una altra.
Adéu. Sí.
I acabarem, Mercè, si et sembla, fent un cop d'ull a l'oferta laboral, algunes propostes que hi hagi al Penedès.
Sí, parlem de tres ofertes de treball que estan a Xaloc, a xaloc.diva.cat, i que són les següents. La primera d'elles és d'operario o operària en una granja d'insectes de Sant Martí i Sarroca, per fer tasques d'alimentació dels insectes, filtratge i empaquetat, neteja d'instal·lacions, etc. Els requisits són tenir certificat d'estudis primaris i tenir els idiomes de català i castellà, sobretot, ben adquirits. El nivell d'ofimàtica ha de ser mitjà i és important tenir cotxe per desplaçar-se al lloc de feina. Si es té una certa experiència prèvia en la cura d'animals o PO agrari, doncs millor que millor. S'ofereix un contracte indefinit a jornada completa de dilluns a divendres de 8 a 5 de la tarda. En segon lloc, tenim una altra oferta, que és d'administratiu o administrativa, per un departament de contractació pública i licitacions d'una empresa de Vilafranca. Les tasques que es farien serien de gestió de documentació administrativa dels expedients, tramitació de contractes menors, preparació de documentació per a concursos públics, recerca de licitacions, maneig de plataformes de contractació i bases de dades. Els requisits en aquest cas serien tenir cicle formatiu de grau superior en administració i un mínim de 2 anys d'experiència en contractació pública, principalment. Es sol·licita un nivell alt de català i castellà i un nivell A2 d'anglès, també ofimàtica. S'ofereix un contracte inicial de 6 mesos amb possibilitat de pròrroga. La jornada és completa. L'horari seria de 8:30 a 16:30 en aquest cas. I per últim, tenim també una oferta de tècnic o tècnica també en àmbit administratiu i logística a Vilafranca del Penedès, per fer, en quant a tasques, cercar transports a nivell nacional i internacional, gestionar comandes, comunicar-se activament amb els compradors i amb els responsables de fàbrica i magatzems dels diferents grups amb qui es relacionen, i gestió d'inventaris. Els requisits és tenir formació en logística o en transport, un tema transport, i tenir una experiència mínima de 2 anys en una posició similar. Els idiomes, en aquest cas, serien català i castellà i francès. Es valora també l'anglès. S'ofereix un contracte indefinit a jornada completa.
Si hi ha qualsevol persona interessada, si vol mirar-se bé aquests requisits i com aplicar, on ho pot fer?
Ha d'anar a la pàgina de xaloc.diva.cat, on hi haurà informació més estesa i la possibilitat d'apuntar-se a l'oferta.
Doncs moltes gràcies a totes tres per haver-nos acompanyat avui. Bona setmana.
Gràcies.
Igualment, gràcies. Adéu.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Us agrada The Weeknd?
sempre ho acostuma a petar i té nova cançó. Sona així, Cry For Me, que ens durà a les 11. I can see myself.
Tried with you, saw my life with you, end of time with you, now we're strangers and I hope that you still cry for me, like I cry for you, every night for you, I've been living with this lie, now I can't hide the truth, I can't hide the truth, girl I cry for you, girl I cry for you, yeah, I can't see clear, I wash my face with whiskey tea. Drive with you, saw my life with you, end of time with you, now we're strangers and I hope.